Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Bon dia. El cap de setmana serà insegur, amb possibilitat de ruixats. Tingueu el paraigua a prop.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, avui és divendres 9 de maig del 2025. Ara mateix a la comarca al voltant dels 14 graus, entre els 12 i els 14, i amb pluges que arriben pel sud de la comarca a aquesta hora. Es manté, per tant, l'alerta del pla Inuncat per possibles pluges intenses a la comarca. Fins al migdia es poden registrar xàfecs forts amb tempesta, llamps i trons, i no es descarta calamar-se en alguns punts concrets. Per tant, vigileu. A la tarda, tot i algunes ullades de sol, el temps continuarà insegur. El cap de setmana continuarà marcat per la inestabilitat. Dissabte, demà, podria ser el dia més tranquil, però diumenge tornen els ruixats, especialment al matí i al vespre. Avui al Supermatí expliquem que hi ha polèmica a Palafrugell perquè el portaveu d'En Comú Podem ha carregat contra alguns tècnics municipals, els acusa de frenar el projecte de l'Escola de Mar, i el que ha causat més enuig són les seves paraules. De seguida us les farem escoltar. I els càmpings gironins demanen que no s'apugi la taxa turística i critiquen la manca de consens amb el sector. La Bisbal vol posar ordre en el servei d'aigua i clavegueram amb un nou contracte per millorar la xarxa i planificar la municipalització futura. El Servei Meteorològic de Catalunya digitalitza milers de dades recollides als fars de la Costa Brava per entendre millor el clima d'abans i d'ara. I que Palafrugell asseguren des de l'Ajuntament que gairebé totes les incidències que s'han notificat amb l'aplicació Millorem Palafrugell ja s'han resolt. Ara de seguida ho expliquem tot plegat, són les 8 i pràcticament 2 minuts, ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Avui al Supermatí entrevistarem Mireia Gràcia, que és membre de l'organització dels Festivals de Música de Calonja, que comencen demà mateix i duraran tot l'estiu. I també parlarem amb Manel Canadell, que és president de l'Associació d'Empresaris de Platja d'Aro. Hi ha una nova jornada a Platja d'Aro per combatre els plàstics al mar. I avui, com cada divendres, tindrem la prèvia esportiva del cap de setmana amb en Sergi Villena. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Oriol Bernà, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Carla Saló.
Bon dia.
I en Sergi Villena, als esports.
Hola, bon dia.
I jo mateix, que sóc en Dani Cortés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El portaveu de Palafrugell en Comú Podem esclata contra alguns tècnics de l'Ajuntament de Palafrugell perquè diu que frenen el projecte de l'Escola de Mar. Les paraules de Ferrés a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, en què deia que són uns ganduls que no són capaços de fotre res, literalment, deia Josep Ferrés, ho diu perquè no tiren endavant el projecte de l'Escola de Mar, que és un projecte que ell mateix ha intentat impulsar a l'oposició durant el que portem de mandat. Escoltarem ara de seguida les paraules de l'entrevista de Josep Ferrés ahir a Ràdio Palafrugell. El sector del càmping gironí reclama que el govern aprovi aquest dimarts de la setmana que ve, l'ajornament de la nova taxa turística i que es garanteixi una majoria per validar aquest ajornament al Parlament.
Ho ha demanat el president de la Federació Catalana de Càmpings i també president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, després que la votació d'aquest dimecres al Parlament donés llum verda a l'aplicació d'aquesta nova taxa turística.
I l'Ajuntament de la Bisbal ja ha donat llum verda a la licitació per externalitzar temporalment el servei de l'aigua i clavegueram per després fer la municipalització.
Aquesta concessió tindrà una durada inicial de 3 anys i es podrà prorrogar 2 anys més. El contracte ha de permetre analitzar l'estat actual de la xarxa, planificar inversions i avançar cap a una gestió directa del servei.
El Servei Meteorològic digitalitza 44.000 arxius d'observacions meteorològiques en fars de la Costa Brava.
Es tracta d'un fons documental únic amb registres que van des de l'any 1853 fins al 1956 i que ara s'ha posat a disposició del públic a través del web Arxius en Línia de la Generalitat. Aquesta iniciativa l'ha impulsada el Servei Meteorològic de Catalunya i s'ha dut a terme en col·laboració amb l'Arxiu Històric de Girona, on es conserven els documents originals. Els fars que han aportat dades són els de Port de la Selva, Cap de Creus, Cadaqués, Sitges, Roses, les Illes Medes, Sant Sebastià, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar.
Això es va presentar ja a Palafrugell. L'Ajuntament de Palafrugell també assegura que ha resolt el 91% de les 7.400 incidències que van poder registrar durant tot l'any passat i fins al febrer d'aquest any. La major part dels avisos els han detectat els serveis municipals, tot i que gairebé una quarta part han estat comunicats per la ciutadania a través de l'aplicació Palafrugell al mòbil. Dues activitats a Palamós. Per una banda, aquest cap de setmana comença una nova edició de la mostra del disc antic.
L'activitat se celebrarà als Jardins de l'1 d'octubre, una nova ubicació que substitueix el carrer Cervantes i la plaça dels Arbres, espais habituals d'aquesta fira fins ara. La jornada començarà a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 8 del vespre. La mostra reunirà una desena de parades amb paradistes vinguts d'arreu de Catalunya, especialitzats en música i articles relacionats.
I la setmana que ve el Port de Palamós acollirà el cap de setmana la 18a edició del Festival Terra de Mar. Enguany, el certamen estarà dedicat als cossos institucionals que vetllen per la seguretat i el medi ambient marítim.
L'organització vol reconèixer la tasca de serveis com el salvament marítim, els agents rurals, la Guàrdia Civil o els Mossos d'Esquadra, encarregats de controlar l'activitat al mar. De l'edició d'enguany en va parlar i el supermatí el tècnic de patrimoni del Museu de la Pesca, Raül Mata.
A Calonja, una quarantena de joves artistes mostraran el seu talent a la segona edició de l'Aparador.
El Centre Històric de Calonja es convertirà el dissabte 17 de maig en un escenari obert per a una quarantena de propostes artístiques de joves creadors. El Festival L'Aparador torna per segon any consecutiu amb l'objectiu de donar visibilitat al talent emergent de nois i noies d'entre 14 i 30 anys.
I el Festival Ítaca reunirà a Corçà els grans noms de l'escena musical bisbalenca. És un concert que han anomenat el Liverpool Empordanès, és com es coneixia i com es coneix la Bisbal. El concert tindrà lloc dissabte 14 de juny a la plaça del Firal de Corçà.
La trobada reunirà artistes com Masoni, San Josex, Miquel Abres, Fetus, Lecoq, Chloé Rimbau i Pau Blanc, entre altres.
I passem als esports per explicar la prèvia del cap de setmana. De la setmana passada ens queda el mal record del descens del Bisbal Bàsquet a Tercera Federació. No van poder remuntar el desavantatge de l'anada contra el Clavijo de Logroño. I pel que fa al futbol, el Palamós, ja sense cap opció de permanència a la Lliga Elite, juga al Camp de l'Horta.
Els palamosins jugaran el penúltim partit de la temporada, amb el descens a Primera Catalana ja confirmat. La setmana passada van perdre un cop més, en aquest cas contra el Vilafranca, per 0-2.
I en Primera Catalana, el Torroella jugarà al camp del segon classificat.
Els torroellencs es desplaçaran fins al camp de l'Argentona, que és el segon a la taula. A manca de dues jornades pel final de la Lliga, el Torroella es troba classificat en 8a posició amb 39 punts.
Pel que fa a Segona Catalana, repassem quins partits jugaran els equips baixempordanesos.
Aquest cap de setmana es disputa la penúltima jornada també a Segona Catalana. El Calonja rebrà el Farners i el Palafrugell el Porqueres. Pel que fa a les sortides, la Sauleda visitarà el Fornells i el Begú es desplaçarà al camp de la Unió Esportiva Quart.
I en hoquei patins, el Palafrugell visita la pista de l'Olot.
Els palafrugellencs continuen setens amb 30 punts gràcies a la seva última victòria contra l'Alcobendas. Aquesta setmana es desplacen a Olot per jugar contra els tercers de l'hoquei Lliga Plata.
Pel que fa als equips de la ciutat de Girona, el Girona de futbol rep demà dissabte el Villarreal a Montilivi.
Els gironins repeteixen com a locals. La important victòria obtinguda contra el Mallorca dilluns passat ha retornat una mica de confiança a l'equip, però cal seguir molt concentrats en aquest tram final de Lliga.
En bàsquet, després de la dolorosa eliminació de l'Uni Girona a semifinals de la Lliga, parlem de l'ACB. El bàsquet Girona, que porta dues derrotes seguides a casa davant del Madrid i del Tenerife, visitarà la pista del Morabanc Andorra.
Dues derrotes previsibles contra primer i segon classificat i que no han alterat el marge del gironín sobre el descens, que continua sent de 3 triomfs.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, però estan passant moltes coses avui més que mai. Robert Prevost, nord-americà, nascut a Chicago, membre de l'Ordre dels Agustins, és el nou papa. Ha triat el nom de Lleó XIV i s'ha presentat al món des del balcó de la Basílica de Sant Pere fent una crida a bastir ponts de pau. És el primer pontífex nascut als Estats Units i només el quart no italià en 5 segles. En el seu primer discurs va subratllar la necessitat d'una església pobra i propera als més vulnerables i ha recordat el llegat del seu predecessor Francesc, sobretot pel que fa a la defensa dels migrants i la lluita contra les desigualtats. El Congrés espanyol aprova el pla del govern Sánchez per protegir les empreses dels nous aranzels dels Estats Units. El paquet mobilitza 14.100 milions d'euros i inclou avals, ajudes i una moratòria comptable per reforçar la capacitat exportadora. Els Estats Units i el Regne Unit han arribat a un acord per eliminar els aranzels a productes com l'acer, l'alumini o la carn de vedella. Londres rebrà condicions comercials favorables per reactivar la seva indústria, mentre que Washington guanya accés preferent per l'etanol i el sector clínic. Vladimir Putin decreta una treva unilateral a Ucraïna coincidint amb el Dia de la Victòria, que enguany commemora els 80 anys del final de la Segona Guerra Mundial i la victòria de la Unió Soviètica sobre els nazis. El Kremlin vol blindar la celebració a Moscou davant l'amenaça de drons ucraïnesos i sota la mirada de gairebé 30 líders internacionals. El Banc Sabadell puja el dividend i els beneficis i defensa la seva autonomia en plena ofensiva del BBVA per l'OPA. Patronals i sindicats mostren rebuig a l'OPA hostil i el Ministeri d'Economia manté oberta la consulta pública per decidir si trasllada la qüestió al Consell de Ministres. Aquestes són les notícies del dia, a les 8 i 11 minuts. Va plovent, sobretot ara de moment pel sud de la comarca, però les pluges, els ruixats van pujant cap al nord. Avui tenim alerta per pluges intenses gairebé a tot Catalunya, amb el pla Inuncat, que es manté actiu per possibles xàfecs que poden superar els 20 litres en 30 minuts. Les pluges més intenses fins ara s'han registrat de moment al sud del país, amb més de 50 litres per metre quadrat en mitja hora en punts com la Sénia, però aquí al Baix Empordà s'espera que l'episodi arribi en les pròximes hores, pròxims minuts, amb possibilitats de tempestes i calamitats a marses locals. Moment per saber, en tot cas, amb l'Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia.
El temps per aquest cap de setmana.
Cap de setmana amb temps insegur, domini dels núvols i possibilitat de pluja més destacable avui divendres i diumenge. La temperatura estarà a ratlla, amb vent fluix i mar ben tranquil·la.
Doncs això, paraigua en mà. De fet, crec que hem sentit la previsió molt resumida de l'Isaac. Us poso la previsió que ens ha enviat més llarga, diguem-ne, que dura un minut i així tenim tota la informació.
Si poguéssim definir aquest cap de setmana amb una paraula, seria insegur, ja que esperem que la pluja torni a ser present aquest cap de setmana a tot el Baix Empordà. Fins al migdia d'avui divendres esperem pluja que localment anirà acompanyada de tempesta, llamps i trons matiners. En aquest sentit, tenim un avís activat al Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja aquest divendres al matí. Tot plegat amb temperatura fresca i vent fluix tot el dia. A la tarda podríem tenir alguna ullada de sol. Dissabte potser serà el dia en què no esperem gaire pluja, amb un cel mig ennuvolat, i sempre aquesta possibilitat de pluja més intensa, més abundant a l'interior de la comarca. Diumenge, finalment, la possibilitat de pluja va a més, amb ruixats al matí i al vespre. Sembla que a la tarda podríem tenir una treva amb una mica de vent de garbí. En definitiva, temps fresc de primavera, amb possibilitat de pluja un cop més important preferentment a l'interior i no tant a la costa, tret d'avui divendres, quan sí que esperem més precipitació a la costa. En definitiva, porteu el paraigua amb mà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El comentari d'avui ens l'envia l'escriptora Ada Klein.
Irrespetuosos, vagos i poques vergonyes. S'anomenen expatriats aquells que viuen en un país que no és la seva pàtria. I des de fa uns anys es diuen expats els que han vingut a viure a casa nostra amb un compte corrent que els permet portar un tren de vida que la majoria no podem. És a dir, dels que compren masos i lloguen apartaments a 3.000 euros. D'expats ja coneixíem els jubilats francesos i alemanys de Roses i Empúria Brava. Però els darrers anys n'hem conegut un altre tipus. Els d'aquesta nova fornada tenen feines de les dites flexibles, També venen aquí pel sol i la platja i perquè tot és més barat que a casa seva. I subsisteixen amb torrades amb alvocat i amanides d'ingredients molt poc sostenibles i una mesurada porció de proteïna afegida. Aquesta setmana un reportatge del 30 minuts de TV3 va incendiar les xarxes, catapultant al podi dels poques vergonyes un parell de canadencs que fa 10 anys que viuen a Girona i han obert negoci de bicis i no parlen un borrall de català. Jo treballo amb expats. Rebo gent de tot el món que venen a fer recerca durant uns mesos i alguns es queden fins a 4 anys, el temps de fer la tesi doctoral. Els que he tingut fins ara són bona gent. La meva feina és pràcticament tot en anglès i de totes maneres tots els que es queden més d'un any quan marxen són capaços d'entendre el català i en força casos de parlar-lo. Fa poc va venir un indi que tenia carrera, màster i doctorat a demanar-me consell. Volia que l'assessorés per trobar una feina de recerca que li permetés quedar-se a viure a Catalunya perquè, segons ell, la qualitat de vida és immillorable. Va ser una conversa cordial. Quan ja acabàvem, se'm va queixar que la majoria d'ofertes eren en català. Li vaig preguntar quant temps que feia que vivia aquí i em va dir 6 anys. I en 6 anys no parles català? Hablo un poquito de castellano, em va contestar. Li vaig preguntar si anava al gimnàs i em va dir que sí. Li vaig preguntar si anava a comprar pa i em va dir que sí. Li vaig preguntar si anava al mercat i em va dir que sí. I no has après ni una sola frase per poder-te desenvolupar en tots aquests llocs de manera normal? I em va dir no, ara avergonyit. Vostè creu que hauria de parlar-lo? Com que la pregunta era genuïna, me'l vaig mirar sorpresa. Tu què creuries si algú vingués al teu país i no n'aprengués la llengua? Que és un irrespectuós. Sí, però no només, li vaig dir. És ser un vago. I digue'm, tu el contrataries, un vago? El noi no ha tornat més, però em consta que ara fa classes al centre cívic del seu barri.
Gràcies, Ada Klein. Passa un minut d'un quart de nou del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Calonja, i tots plegats ens preparem per tornar a gaudir dels festivals de música de Calonja, una proposta intimista amb una aposta per la música d'enguany. Per parlar de la programació... per la música d'autor, disculpeu. Per parlar de la programació d'enguany i dels concerts que podrem trobar al llarg dels propers mesos, ens visita una de les impulsores i membres de l'organització del festival, Mireia Gràcia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Deixa'm posar primer una mica que de música de qui tindrem per començar. Que és en Marco Mezquida, no? Comenceu aquest dissabte amb el concert d'en Marco Mezquida.
Sí, així és. En Marco ja havia estat en altres edicions del festival i és un pianista que ens encanta i que a més és un pianista molt reconegut i que fa una música brutal amb el piano i com que som una entitat que al final també disposem d'un piano que van comprar els socis fa molts i molts anys, sempre ens agrada poder-lo posar en valor. I això, ens estrenem amb aquest gran concert de piano amb un pianista inclassificable com ell.
Com és que l'heu triat en Marco Mezquida, ara ens deies, suposo que en sou fans, també.
Sí, ens agrada molt. A més, això és un artista molt reconegut a nivell internacional. Vull dir, de fet, no para de viatjar i moure's i, per tant, per nosaltres és un honor que hagi volgut venir també a Calonja en un festival modest, no?, com el nostre. I ell, això és una veu pròpia tant dins del jazz com també combina molts altres estils musicals. De fet, és super camaleònic, és una persona que en un moment et pot passar d'estar-te tocant una peça més clàssica a algú més modern. I és algo que ens agrada molt gaudir-ne i per això hem apostat per ell.
Ens pots presentar el Festival de Música de Calonja? Diversos festivals en un, sembla, no?
Sí, vam mantenir el nom en plural perquè, al final el festival és fruit de l'Associació dels Festivals de Música de Calonja. Llavors, és una entitat que té més de 50 anys d'història. Aquesta edició serà, de fet, la 56a. Llavors, ens va fer gràcia que hi hagués aquest nom en plural, perquè primer no sabíem si era algú del temps que s'havia afegit aquesta S per error o era així. Llavors vam anar trobant com coses diverses i al final, com que aquesta nova junta que hem agafat al festival des de l'any passat, diguem-ne, que vam fer com el concert de retorn, sí que vam voler doncs escollir els tres formats que havien funcionat més en les edicions anteriors. Llavors vam dir, bueno, doncs mira, aquest nom en plural de festivals creiem que ens encaixa. I bueno, el que hem fet al final doncs és això, doncs repetir tres dels formats que havien funcionat més bé. Per una banda hi ha el gran concert de piano, que en aquest cas és amb el que encetem aquest dissabte la programació del 2025 amb en Marco Mesquida. Llavors hi ha la musicletada, que és un esdeveniment que es va fer durant l'època que el festival també va canviar de nom i es va dir interludi, que va ser com aquest petit parèntesis on va agafar doncs, també una línia més moderna. I era, bueno, la musicletada consisteix en una ruta en bicicleta, que és apta per tota la família, on doncs, es passen per diferents punts del municipi i es fan parades en aquests llocs i a cada lloc on es para es pot gaudir d'un concert i degustar també doncs, algun beure. I llavors el Bademasos, que és diguem-ne el cicle que van començar doncs, l'última junta abans que bueno, s'aturés durant un temps i que ho reprenguéssim nosaltres, que és un esdeveniment que posa en relleu una mica doncs, l'arquitectura rural, diguem-ne, i la bellesa del municipi, oferint els concerts en diferents doncs, masos o sí, masos del municipi, no? Llavors, aquest any, aquest concert serà el 6 de setembre, a la Torre Lloreta, que ja és on el volíem fer l'any passat, però la pluja ens va jugar una mala passada, i comptarem amb la Meritxell Nederman, també pianista i compositora, que vindrà en format trio, i a la musicletada, que no ho he dit, diria, serà l'1 de juny, que serà un diumenge, i la idea doncs, és això, que és un esdeveniment que comença a les 10 del matí i acabarà cap a les 2 del migdia, fent aquesta ruta així en bicicleta, i hi haurà el concert d'Olívies, que és un duo de dues noies que bueno, és bastant emergent, que fan una música així, una barreja entre el folk, l'electrònica i música d'autor. Bratia, que és una banda de música balcànica i jazz manouche, i llavors el Socom Bohemio, que és un artista i compositor bueno, que fa cançó d'autor i que ara també és una veu bastant coneguda dins del món així més jove, una mica d'indie folk. Llavors, bueno, això, creiem que hem fet una proposta doncs, també que combina bastants estils diferents i per públic transversal.
Ja m'ho has explicat tot. Ja m'has fet un resum, però volia aprofitar perquè m'expliquessis qui sou la junta dels festivals de música de Calonja, perquè veig la història del festival va fins a 1968, per tant suposo que també la història ha estat molt diversa, no?, fins a arribar en aquest moment.
Sí, bueno, al final és això, som una entitat del municipi, per tant doncs, la formem veïns i veïnes del municipi. Llavors, aquest any, bueno, ara aquesta etapa que encetem, diguem-ne, que no sabem quan durarà, doncs això, està formada per veïns i veïnes que encara no havíem sigut partícips de l'entitat, com altres veïns i veïnes que havien estat en juntes d'això, doncs, de les primeres o en diferents edicions. Per això doncs, també al final som generacions diferents, no? Vull dir, hi ha persones doncs, des dels 20 llargs cap als 60 llargs o 70. Per tant, també al final la nostra programació reflecteix una mica també potser els gustos i estils diversos, no? I bueno, això crec que també al final és un triquidor perquè som gent del poble que tenim ganes de que segueixin passant coses en el poble.
Què us agradaria que el públic s'endugués d'aquesta edició del festival?
Bueno, nosaltres tenim ganes que això, que s'enduguin això, les ganes de tornar a posar en relleu doncs, tant el patrimoni del municipi com gaudir de la música i que se sentin una mica doncs, a casa, no? Que van al final en un acte on se poden trobar gent del municipi, evidentment gent també que ve de fora, però també el nostre objectiu és una mica desestacionalitzar, no? Sabem que moltes coses passen a l'estiu, sobretot als grans festivals i així, llavors per això les propostes són una mica doncs, ara una a la primavera, una mica a principis, abans que comencin els mesos forts com juliol i agost, al juny, i l'altre ja al setembre, una mica quan, amb l'objectiu una mica de trobar-nos entre la gent d'aquí del municipi o municipis veïns, no? Però bueno, doncs, també evidentment oberts a tothom, però això, recuperar aquest caliu de poble una mica.
Molt bé, doncs la Mireia Gràcia és una de les impulsores dels festivals de música de Calonge que arrenquen demà mateix amb el concert de Marco Mezquida. Moltíssimes gràcies. Queden entrades, per cert?
Sí, queden entrades i també tenim pla B per si plou, perquè des de que hem començat tots els concerts sembla que la pluja ens està acompanyant, que bueno, diuen que és un bon auguri. Sí. Però bueno, en aquest cas, en cas de pluja, en el mateix castell tenim la sala reservada interior per si no es pogués fer l'exterior, que ens agradaria molt perquè llueix molt bé.
Està molt bé això de tenir plans bé. Moltíssimes gràcies, Mireia Gràcia.
A vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.
Adéu, bon dia.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
L'actualitat que avui passa per Palafrugell perquè hi ha polèmica després de les paraules del portaveu de Palafrugell en Comú Podem, Josep Ferrés, que ha carregat contra alguns tècnics de l'Ajuntament perquè no tiren endavant el projecte de l'Escola del Mar. En concret, els acusa de ser, diu, una colla de ganduls i de no ser capaços de fotre res. Escoltem-lo.
I són incapaços d'entendre i de fer res perquè això tira endavant.
Ningú li ha entès el projecte, la idea?
No ho entenen. No ho entenen de cap manera. No, o no ho volen entendre. O són una colla de ganduls. No ho sé. La veritat és que estic molt trist i molt emprenyat.
Qui són una colla de ganduls?
Cony, els tècnics de l'Ajuntament. Bueno, hi ha un desinterès complet, absolut, amb això. Ja poden anar parlant d'educació 360, ja poden anar predicant. En realitat no són capaços de fotre res.
Carai, quin titular. Els tècnics de l'Ajuntament són una colla de ganduls i no són capaços de fotre res.
Bueno, almenys en aquest aspecte de l'Escola del Mar.
En declaracions, aquestes declaracions eren al programa L'Esmorzar de Ràdio Palafrugell. Criticava, per tant, que cap àrea de l'Ajuntament tiri endavant el projecte que ell mateix ha intentat impulsar durant el que portem de mandat. Josep Ferrés assegura que aquest projecte de l'Escola del Mar, tot i comptar amb una partida de 12.000 euros als pressupostos municipals, no ha avançat gens i diu que s'està perdent el temps en això i diu lamentava que s'hagi desplaçat la gestió d'aquesta Escola del Mar d'educació cap a joventut i després cap a serveis socials, on diu que hi ha només un tècnic ha mostrat interès. I tot i que durant l'entrevista se li va demanar o instar a si mantenia les paraules aquest atac contra els tècnics i els treballadors municipals en aquesta àmbit, en el tema de l'Escola del Mar, ell va mantenir les seves paraules. Podeu sentir tota l'entrevista sencera, totes les declaracions a radiopalafrugell.cat. Més notícies. El sector del càmping gironí reclama que el govern aprovi aquest dimarts l'ajornament de la nova taxa turística i que es garanteixi la majoria per validar aquest ajornament al Parlament. Ho ha demanat el president de la Federació Catalana de Càmpings i també el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Botanegre, després de la votació d'aquest dimecres al Parlament que va donar llum verda a l'aplicació de la nova taxa turística.
Cotanegra explica que el sector turístic és clau pel país i critica la poca seriositat després de les reunions mantingudes entre l'administració i el sector. Miquel Cotanegra admet que el sector del càmping no està content amb aquesta pujada de la taxa, ja que no ha estat obert al diàleg. Ha recordat que qui dona la cara davant el client és el sector.
Ens hem de sentar a la taula i hem de fer-ho junts, perquè qui dona la cara amb el client per aquest impost som nosaltres. I en aquest moment deixar les coses d'aquesta manera. I un impost que diu que els ajuntaments poden fer des d'aquí fins allà. Amb quin criteri? Com ho explicarem a la gent? No podem ser l'ase de tots els cops. No? Tenim un problema d'habitatge, ho sabem. És un problema que no és aquí. Hi ha, a molts països passa aquest problema. Però hi ha molts sectors econòmics del país que els afecta. No només el turisme, parlem-ne, mirem, sentem-se.
Després d'aquesta votació al Parlament i del resultat inesperat, la consellera Alicia Romero va anunciar que aquest dimarts es portaria a aprovació un decret extraordinari en el Consell Executiu per ajornar l'augment de la taxa. El president de la Federació de Càmpings de Catalunya confia que sigui així. De moment, els càmpings gironins i catalans continuaran cobrant la mateixa taxa que aquest dimecres. Esperen que l'aprovació d'aquest ajornament es faci, però el dimarts. Tot i això, reconeix que és trist perquè no s'hauria d'arribar fins aquí i ha demanat més consens. Ha recordat que Catalunya és la destinació turística més important d'Espanya i que aquesta inseguretat s'ha fet sentir als mitjans de comunicació.
Però, de totes maneres, i escolteu això que us posarem ara, hi ha entitats que no veuen amb els ulls el canvi en aquesta taxa, que es pugi la taxa turística, i noms de pes.
És el cas del director de la Fundació Jordi Comas Matamala, Martí Sabrià, que ha recordat en una entrevista al Supermatí que la taxa turística serveix per millorar i donar un bon servei als turistes que visiten el territori i també per a les persones que hi viuen. Tot i això, s'ha mostrat en desacord quan es parla de destinar la recaptació d'aquesta taxa en altres àrees, tal com proposava el govern.
Que és una xifra ridícula, per tant, passar això un euro i mig o dos euros, és una cosa del turista pagar a gust, si a més percep que les platges estan permanent netes, que les papereres estan permanentment netes i es buiden i es deixen en condicions, i els ajuntaments necessiten aquests recursos afegits per poder fer aquesta feina. El que no em sembla bé és que en l'acord del Parlament es digui que una part d'aquests diners de la taxa turística es dediquin a vivenda social. O sigui, els diners de la taxa turística s'han dedicat en exclusiva a prestar serveis als turistes i sobretot als residents.
Doncs aquestes seran les paraules d'en Martí Sabrià en aquest programa. Més notícies. L'Ajuntament de la Bisbal ha fet públic l'anunci de licitar l'externalització del servei de l'aigua i del clavegueram. Durarà 3 anys en principi, es pot prorrogar 2 anys més, i l'objectiu és, primer, analitzar com està la xarxa d'aigües, ja us ho dic jo, malament, però on està malament, planificar inversions i ja llavors a partir d'aquí avançar cap a la gestió directa municipal.
El ple municipal va aprovar la mesura la setmana passada. Es tracta d'un pas necessari per posar fi a un llarg període de deficiències i conflictes. L'alcalde Òscar Aparicio ha remarcat que aquesta és una qüestió prioritària per al govern municipal. Un dels primers tràmits ha estat resoldre el litigi amb la companyia anterior, Agbar, abans coneguda com Sorea. El conflicte es remuntava a l'any 2010, quan el contracte amb l'empresa es va declarar nul. Inicialment, la companyia reclamava prop de 5 milions d'euros. Finalment, s'ha arribat a un acord extrajudicial per tancar el contracte sense que l'Ajuntament hagi de pagar més de 2 milions d'euros. El contracte preveu un import total de poc més de 3 milions per a tot el període. Dins d'aquesta quantitat hi ha una partida específica de prop de 200.000 euros per la millora immediata de la xarxa. A més, el consistori ingressarà un cànon que es destinarà a finançar actuacions urgents en les canonades, tant en la connexió entre pous i dipòsit com en la distribució als habitatges. Aquestes actuacions es complementaran amb una inversió municipal de més d'un 1.200.000 euros prevista per aquest any. L'objectiu és garantir un servei més fiable i posar fi als talls i fuites que han afectat la població els darrers anys. Finalment, el govern local ha aprovat nous reglaments per actualitzar la normativa al servei. Això ha de permetre una gestió més transparent i adaptada a les necessitats actuals. L'alcalde també ha assegurat que durant tota la vigència del contracte el preu de l'aigua es mantindrà sense increments respecte als costos actuals.
El Servei Meteorològic de Catalunya digitalitza més de 44.000 arxius d'observacions meteorològiques als fars de la Costa Brava. En concret, far de Port de la Selva, Cap de Creus, Cadaqués, Roses, Illes Medes, Sant Sebastià, Llafranc, Palamós, Sant Feliu o Tossa de Mar. L'objectiu és conèixer el temps que feia i el temps que fa.
Aquest fons històric recull dades instrumentals com la temperatura, la pressió atmosfèrica, la velocitat del vent o la pluja i també observacions no instrumentals com l'estat del cel, la visibilitat horitzontal o la mar. A més, inclou informes detallats de temporals, episodis de boira i correspondència tècnica relacionada amb el manteniment dels fars. Segons Macro, responsable de l'àrea de climatologia, aquestes dades són molt valuoses per entendre millor l'evolució del clima i millorar les prediccions meteorològiques.
Sí, ens ajudarà molt millor a contextualitzar el present, veure quina excepcionalitat té la situació actual respecte. Quan tens més memòria climàtica, molt millor, i sobretot també els models climàtics es podran entrenar amb més dades, no? Amb més dades del passat, i la informació que tenim de tota la costa de Girona millorarà molt, especialment temporals, boires, que també és un aspecte molt interessant.
Des de la dècada dels 90, el nivell del mar ha pujat uns 10 centímetres, fet que pot intensificar l'impacte dels temporals. Per això, una de les finalitats principals del projecte és poder analitzar amb més detall la recurrència, intensitat i durada d'aquests episodis extrems.
Però la digitalització dels documents només és el primer pas, no, Maria?
Doncs sí, perquè ara cal buidar les dades, un procés que resulta complex per la diversitat de formats, cal·ligrafies i terminologia pròpia dels segles XIX i XX, però per afrontar aquest repte, el Servei Meteorològic estudia l'ús de tecnologies d'intel·ligència artificial que facilitin la transcripció automàtica i la conversió dels registres a escales actuals de mesura. El subdirector general d'Arxius i Gestió Documental, Enric Cova, ha reconegut, però, que el següent pas és poder explotar aquestes dades.
Jo crec que és important que tinguem present que no som a l'inici del projecte,
no.
Som en una part que s'ha fet molta feina i estem presentant una realitat de 44.000 imatges que ja estan a internet i accessibles. Una mica el que explicava en Marc era l'explotació de les dades, aquell valor afegit que se li pot donar a una sèrie de documents que tenen una descripció que qualsevol ciutadà els pot recuperar i els pot analitzar, però el que ells el repte proper és com fer aquestes dades explotables i més vàlides científicament perquè això doni resultats des de la vessant científica més important. Però la realitat és que la digitalització està feta amb una col·laboració extraordinària, ja està amb un arxiu en línia accessible als ciutadans i ara falta la fase, jo, potser més complexa, que és l'explotació d'aquestes dades.
El projecte també servirà per validar models climàtics i meteorològics, identificar tendències de llarg termini i contextualitzar fenòmens recents com el temporal Glòria, que va afectar greument la costa catalana l'any 2020. El Servei Meteorològic preveu estendre aquest model a altres zones del litoral català, com el Far del Llobregat o el Port de Tarragona. També es volen creuar les dades amb la nova base històrica de temporals marítims de Catalunya, que cobreix el període de 1700 fins al dia d'avui.
L'Ajuntament de Palafrugell assegura que ha resolt pràcticament totes, el 91% de les incidències al carrer que va detectar durant l'any passat i principis d'aquest any. Gairebé una de cada quatre incidències, d'aquestes incidències, les han registrat la ciutadania a través de l'apartat Millorem Palafrugell de l'aplicació Palafrugell al mòbil. La resta les han detectat les àrees municipals. De què parlem? Estem parlant de 7.500 incidències durant tot l'any passat i fins al febrer d'aquest any. La majoria fan referència a problemes de manteniment dels carrers, enllumenat, la recollida de residus o la neteja viària. Per localització, per ubicació, el 69% s'han registrat al nucli de Palafrugell, seguit de Calella, Llafranc, Tamariu i Llofriu. Pel que fa a la resta, hi ha un 5% que encara estan pendents de resoldre's, principalment perquè hi ha retard en el subministrament de materials o perquè els casos són complexes, i a més un 4% s'han descartat perquè no es consideren pròpiament incidències. Palamós obre aquest dissabte una nova edició de la mostra del disc antic. L'activitat es farà als Jardins de l'1 d'octubre, una nova ubicació que substitueix allà on s'havia fet fins ara, que era el carrer Cervantes i la plaça dels Arbres.
La jornada començarà a les 10 del matí i s'allargarà fins les 8 del vespre. La mostra reunirà una desena de parades amb paradistes vinguts d'arreu de Catalunya, especialitzats en música i articles relacionats. Els visitants hi podran trobar vinils, discos compactes, reproductors, instruments i altres objectes del món musical. A partir de les 11 hi haurà un vermut popular amb música dels anys 60, 70 i 80. Els membres del Club de Fans Organitzador punxaran discos durant tota la jornada. La programació es complementarà amb un concert del grup Dexban a les 6 de la tarda. La música anirà acompanyada d'una botifarrada popular per tancar la jornada.
I el cap de setmana que ve, el Port de Palamós acollirà la 18a edició del Festival Terra de Mar. Enguany, el certamen està dedicat als cossos institucionals que vetllen per la seguretat i el medi ambient. Per tant, salvament marítim, Mossos d'Esquadra, agents rurals, la Guàrdia Civil, encarregats de controlar l'activitat al mar. I l'edició d'enguany, en vam parlar ahir, aquí al Supermatí, amb el tècnic de patrimoni del Museu de la Pesca, en Raül Mata.
Durant el festival, els visitants podran accedir a una desena d'embarcacions, entre elles una patrullera del riu Guadalquivir de la Guàrdia Civil, el vaixell Cap de Creus dels Mossos d'Esquadra o el Mare Nostrum dels agents rurals. També s'hi sumarà el vaixell remolcador d'Altura Masana, en representació del salvament marítim. Aquestes embarcacions es podran visitar al moll i també hi haurà sortides per navegar pel litoral de Palamós.
Sí, ben segur, eh? El moll posarem amarrats i estàtics una patrullera de l'Armada Espanyola, el Toralla, fa temps que no estan per aquí, és una embarcació força maca perquè és antiga i a mi que m'agraden els vaixells trobo que és interessant. Hi haurà, com sempre, salvament marítim amb un remolcador d'altura. Aquest any no vindrà a la Punta Mayor, però tindrem el Messana, que és un vaixell superxulo, superinteressant.
El programa inclourà xerrades per donar a conèixer les funcions d'aquests cossos i una exposició al Museu de la Pesca. El tècnic de patrimoni, Raül Mata, destaca que és clau explicar el paper d'aquests serveis en la preservació de l'ecosistema marí, cada cop més exposat per la sobreocupació del litoral. Un dels espais destacats serà la nova carpa gastronòmica de l'Espai del Peix. Cuiners, restauradors i pescadors oferiran demostracions de cuina en directe amb peix de proximitat i receptes tradicionals com a forma de promocionar el producte local.
El problema, crec que cada vegada som més gent que estem pressionant el medi. Avui en dia, si us fixeu, podem anar a una cala i trobem gent que està fondejada, però gent que està nadant, gent que està fent windsurf, gent que va en caiac, i som molta gent, llavors ens hem de regular. Les normatives, jo crec que l'administració ja s'encarrega d'explicar-les bé i tot plegat, però a vegades tampoc volem sentir-les. És allò, jo ho he fet tota la vida, no? Bueno, les coses han d'anar canviant perquè tenim uns ecosistemes dèbils.
També el cap de setmana que ve, una quarantena de joves artistes mostraran el seu talent a la segona edició de l'Aparador de Calonge.
El Centre Històric de Calonge es convertirà el dissabte 17 de maig en un escenari obert per a una quarantena de propostes artístiques de joves creadors. El festival L'Aparador torna per segon any consecutiu amb l'objectiu de donar visibilitat al talent emergent de nois i noies d'entre 14 i 30 anys. La jornada començarà a 11:45 del matí i s'allargarà fins més enllà de les 8 del vespre. Es podrà gaudir de música en directe, dansa, teatre, projeccions audiovisuals i una mostra d'arts plàstiques. Les actuacions tindran lloc en diversos espais del nucli antic, com la plaça Major, la plaça de la Doma, el castell, el teatre Fontova i alguns establiments privats. En total, s'han programat 16 actuacions musicals, 8 de dansa i 6 de teatre, a més d'una desena de paradistes amb obres d'art visuals. Totes les activitats seran gratuïtes. L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, ha celebrat la consolidació del festival, afirmant que és un orgull poder dir que l'Aparador repeteix a Calonge. També ha remarcat que el festival reflecteix el bon moment del talent jove al territori. Per la seva banda, la regidora de Joventut, Anna Tena, ha destacat que la programació aposta per una oferta diversa en formats, continguts i mirades. Segons ha explicat, l'objectiu és donar veu a la creativitat del jovent del municipi i de les comarques veïnes. L'Aparador està organitzat per l'Espai Jove de Calonge i Sant Antoni i va tancar el període de convocatòria el 25 d'abril. Aquesta edició confirma el compromís del municipi amb el suport a la cultura jove i la creació artística de proximitat.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà. Que et porti el moviment, buides la ment, invoques el vent, les llagostes canten, les plantes et demanen i surts del teu forat, tots estem al teu costat.
El Festival Ítaca reunirà a cursar els grans noms de l'escena musical bisbalenca. La trobada reunirà artistes com aquest que estem escoltant de fons, en Mazzoni, però també San Josecs, Miquel Abres, Fetus, Lecoq, Chloé Rimbau i Pau Blanc, entre altres. Tu, jo i un camí, tens la buseria. Quan serà el concert, Oriol?
El proper dissabte, 14 de juny, la plaça del Firal de Corçà acollirà el concert Liverpool Empordanès, una proposta del Festival Ítaca que reunirà alguns dels artistes més destacats de la Bisbal d'Empordà, com comentaves. El festival vol posar en valor el potencial artístic de la coneguda escena bisbalenca, un fenomen que ha consolidat la Bisbal com a un municipi amb més músics per metre quadrat de Catalunya. Amb aquesta proposta, Ítaca reforça la seva aposta per espectacles singulars en espais emblemàtics del territori empordanès. L'esdeveniment comptarà amb una formació instrumental liderada pels germans Aleix i Genís Bou, de The Gramophones All Stars, i els germans Jordi i Emili Bosch. La festa musical culminarà amb una sessió del DJ Diego Armando, àlies del bisbalenc Francesc Xavier Riambau. La conducció de la vetllada anirà a càrrec de l'humorista Maria Rovira, coneguda com Oye Sherman i col·laboradora habitual dels programes com Està passant, de 3CAT. Per escalfar motors, diversos artistes es van reunir fa uns dies a la terrassa de l'hotel Mar de Tasmània de la Bisbal. L'acte va servir per enregistrar un episodi del podcast gironí El Pou, amb Oriol Millàs i Guillem Fàbrega, que va comptar amb la participació de Mazzoni, Miquel Abres, San Josecs i Adrià Cortadelles, del grup Fetus.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Platja d'Aro reunirà el cap de setmana que ve, divendres i dissabte, una jornada dedicada a la sostenibilitat i la lluita contra la contaminació marina. Amb el títol Plàstic recuperat del mar, el nou teixit sostenible, la iniciativa vol donar una nova vida als residus marins, convertint-los en teixits útils i duradors. Per parlar de la proposta, ens visita el president de l'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Manel Canadell. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com va néixer aquesta iniciativa de jornada, aquesta no jornada de neteja del mar?
A veure, aquesta doble jornada s'enquadra dintre del que ve seguint aquests dos últims anys la celebració dels Premis Inspira, impulsats per l'associació. Dintre d'aquest format dels Premis Inspira, anualment, que es farà a l'octubre d'aquest any, d'enguany, es destina un import del tiquet que la gent doncs, paga activitats que tinguin a veure amb la millora de la sostenibilitat del turisme del municipi. Llavors, aquest any, en el sopar que es va fer l'any passat, 24, es va decidir otorgar l'ajuda de l'empresariat en aquesta iniciativa d'aquesta empresa Sequal, que es dedica doncs, a convertir residus marins, plàstics especialment, en fil per fer confecció textil en tots els àmbits. I d'aquí ve aquesta idea, doncs.
Uh-huh. I com es va gestar per la col·laboració? Naixia d'aquests premis, no?, amb Sequal. Quina és la tasca? Presenti'ns qui són Sequal.
Sequal és una empresa que es dedica fundamentalment a tractar tot aquest tractament, tot aquest procés, des de que la gent o les entitats recullen els plàstics marins, que són tan perillosos per la fauna, i se'ls dona una segona vida convertint-ho en fil, amb empreses fins i tot locals, gironines, i llavors aquest fil, doncs, com he dit, es converteix en fil per confecció, des de sabates, tot tipus de teixits tècnics i una amplíssima varietat que, si la gent ho sapigués, veuria que és molt més útil del que a priori podem pensar.
Què hi podrem trobar en aquestes dues jornades que se celebraran els dies 16 i 17?
Bé, són jornades que amb diferents propòsits. És a dir, el divendres, es fa una trobada en l'Hotel Aromar amb representants doncs, de l'Ajuntament, en aquest cas vindria el senyor alcalde. També aprofitarem per presentar per part de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Turisme i Promoció Econòmica, el llançament del segell d'Aro Verd de sostenibilitat, que es vol impulsar per les empreses doncs, per unes millors pràctiques. S'aprofitarà per aquesta presentació i llavors hi haurà doncs, una sèrie de ponències de diferents persones doncs, que tinguin a veure amb tot aquest àmbit de reciclatge i reaprofitament de residus marins. I llavors, per altra banda, l'endemà es fa una recollida de plàstic al mar. És una activitat doncs, bé, familiar, social, de conscienciació, que consisteix en doncs, que es quedaríem amb la gent aquí a la platja, a partir del Club Nàutic, i a partir de les 10 del matí, doncs, per fer doncs, aquesta recollida de material que llavors servirà doncs, també com a base doncs, per crear aquests fils.
Com s'hi pot apuntar la gent en aquestes jornades? I sobretot aquesta jornada de la neteja del mar?
La neteja del mar ja... Nosaltres hem posat a disposició el correu electrònic de l'associació, és adem@adem.cat, adem és ADEM. Aquí es pot fer la inscripció o mitjançant el número de telèfon 682-148-443. És una activitat, evidentment, gratuïta, i llavors, de part de l'Ajuntament, es farà un pica-pica final doncs, per cloure la jornada.
Uh-huh. De quina manera treballeu per promoure la sostenibilitat dins del teixit empresarial local?
Evidentment, mira, Platja d'Aro sempre hem destacat en tots els àmbits turístics per ser pioners i per ser, doncs, segurament la guia doncs, que els de més municipis es mirallen. En aquest cas, doncs, creiem fermament doncs, que tot el tema de sostenibilitat, el turisme, són masses actualment, el turisme és més econòmic, per tant hi ha més moviment de gent, i tot aquest canvi que hi ha hagut en aquest costum de turisme cal cal reordenar-la en els temps actuals i, evidentment, doncs, tot el tema que tingui a veure amb la gestió dels residus i de que no fem més malbé el planeta del que està, doncs aquí ens hi trobarem. I de manera que hem començat aquesta iniciativa amb aquests premis, però que aquest any, aquest proper any també, no està definit del tot, però també anirà relacionada amb aquest àmbit de sostenibilitat. Hem d'apostar per un turisme de qualitat, un turisme cultural, un turisme inclusiu, però també un turisme de sostenibilitat.
Manel Canadell és el president de l'Associació d'Empresaris de Platja d'Aro. Com esteu els empresaris, els comerciants, ara que ja comença la temporada turística, comença l'estiu?
Sempre és una temporada d'esperança. Hem passat un hivern una mica fluix, diguem, ha sigut un hivern difícil, també climatològicament parlant. Hem tingut el mes de març pràcticament plovent tots els dies i no sembla que la... que és boníssim i ho celebrem, per tot el tema de l'aigua, que fins fa un any just estàvem patint per el tema de l'aigua. Afortunadament no tenim aquest problema. I bé, com dic, ara comença l'època bona nostra. De fet, hem tingut Setmana Santa, hem tingut el Pont de Maig, amb força afluència de visitants, i normalment esperem que doncs, això es vagi incrementant i que aquest any doncs, puguem fer una campanya d'estiu turístic excel·lent.
En Manel Canadell és el president de l'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segoró. Moltíssimes gràcies per passar pel Supermatí, per acompanyar-nos i parlar d'aquestes jornades de sostenibilitat ambiental que comencen divendres que ve. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies i animem a la gent a que s'hi apunti i que participi. Mm-hmm.
I bon cap de setmana, per cert.
Igualment.
Que vagi bé.
Gràcies.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La corredora palafrugellenca de l'equip Baxter Women Academy, que és Adriana Vargas, es va proclamar recentment a Sabadell campiona de Catalunya en la categoria campiona de Catalunya en ruta en la categoria júnior. És el seu tercer títol de campiona de Catalunya consecutiu després d'imposar-se amb autoritat en l'esprint del grup. A més, l'Adriana es va imposar la prova de Catalunya, la prova de la Copa Catalana, celebrada també a Sabadell el mateix cap de setmana. Així ho explicava als micròfons del programa per l'esport de Ràdio Palafrugell.
El dissabte va ser el campionat de Catalunya de ruta, va ser a Sabadell. És la primera vegada que es fa a Sabadell. I va ser un circuit bastant xulo, amb pujada, amb molta baixada. Sí que és veritat que al principi ens va ploure una mica, i això va causar una mica de nervis en totes les noies. A l'esprint vaig poder aconseguir la victòria i estic molt contenta d'aquesta victòria perquè és el meu tercer any consecutiu que puc guanyar el campionat de Catalunya.
D'altra banda, la setmana anterior es van celebrar Palma de Mallorca al Velòdrom Illes Balears, als campionats d'Espanya de pista, on l'Adriana Vargas hi va participar convocada per la selecció catalana. Després de participar en diferents modalitats, la palafrugellenca va aconseguir dues medalles d'argent en les categories d'escratch i kering, i això fa palès el seu potencial i el seu instint competitiu.
Vaig fer les proves d'escratch, eliminació, kering i velocitat per equips, i a l'escratch i al keirin vaig poder aconseguir una segona posició. En general, la selecció catalana va fer un paper molt bo, ja que quasi tothom va aconseguir una medalla i va ser una gran experiència tant col·lectivament com individual. Jo estic contenta amb els resultats que vaig treure, ja que al pujar de categoria i ser el meu primer any en la categoria de júnior cada vegada és més complicat. Però ara ja estic mirant pròxims objectius en la modalitat de carretera.
Vuit i 52 minuts, obrim el repàs de l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana. El Palamós ja no té cap opció de permanència a la Lliga Elit i ara juga al camp de l'Horta. Els palamosins jugaran el penúltim partit de la temporada amb el descens a Primera Catalana ja confirmat. La setmana passada van perdre un cop més, en aquest cas contra el Vilafranca, per 0-2.
Sí, i de fet, aquesta mateixa setmana s'ha explicat des de la direcció esportiva que l'entitat ja planifica la temporada vinent. La decebedora temporada d'enguany a la Lliga Elit fa que els dos partits que queden, contra Horta a fora i contra Rubí a casa, siguin ja intranscendents.
Més temes de futbol. A Primera Catalana, el Torroella jugarà al camp del segon classificat. Els torrellencs es desplaçaran fins al camp de l'Argentona, que és el segon a la taula. A manca de dues jornades pel final de la Lliga, el Torroella es troba al classificat en la vuitena posició amb 39 punts.
Els baixempordanesos van empatar la setmana passada a casa contra el Tossa. Un punt més que els serveix per mantenir-se en una còmoda vuitena plaça al grup 1 de Primera Catalana. L'objectiu en els dos partits que resten per acabar la competició és la permanència un any més.
Més futbol. Segona Catalana. Aquest cap de setmana es disputa la penúltima jornada, també a Segona Catalana. El Calonge rebrà el Farners, el Palafrugell el Porqueres, i pel que fa a les sortides, la Sauleda visitarà el Fornells i el Begur es desplaçarà al camp de la Unió Esportiva Quart.
La Sauleda va perdre a casa contra el Bosc de Tosca i continua com a cuer destacat. Aquesta setmana visitarà el Fornells ja sense cap opció d'eludir el descens. I el Calonge, que també va perdre la setmana passada, no pot badar perquè es troba només 3 punts per sobre del descens. El partit a casa contra el Farners d'aquest diumenge serà fonamental. En el cas del Palafrugell, que rep el Porqueres, també serà un duel important, ja que tenen un punt més que el Calonge i, per tant, encara amb risc d'entrar a la zona perillosa. I per últim, un Begur que ha fet els deures i està matemàticament salvat encara pot tenir alguna opció d'entrar als play-off d'ascens. Ara mateix, els begurencs es troben a 4 punts de poder accedir-hi. Per tant, intentaran aprofitar la visita a la Unió Esportiva Quart, que es troba en places de descens.
Canviem d'esports, hoquei patins, el Palafrugell visita la pista de l'Olot. Els palafrugellencs continuen setens amb 30 punts gràcies a la seva última victòria contra l'Alcobendas. Aquesta setmana es desplacen a Olot per jugar contra els tercers de l'hoquei Lliga Plata.
Partit complicat a la pista dels Garrotxins, que ocupen la tercera plaça amb 37 punts. L'objectiu del Palafrugell és mantenir-se en la zona intermitja de la taula a manca de dos partits per acabar la Lliga regular. Serà l'últim partit d'aquesta temporada com a visitants.
Anem als equips de la ciutat de Girona, el Girona de futbol, que rep demà dissabte el Villarreal a Montilivi. Els gironins repeteixen com a locals i la important victòria que van obtenir contra el Mallorca dilluns passat ha tornat una mica de confiança a l'equip, però cal seguir molt concentrats en aquest tram final de Lliga.
Gràcies als 3 punts aconseguits amb l'1-0 contra el Mallorca, el Girona ja en suma 38 i té 6 punts de marge respecte al descens. També van ser favorables els resultats dels seus perseguidors, ja que Les Palmes va perdre i Alavés i Leganés només van poder empatar. Sigui com sigui, ara l'única missió és assegurar la permanència. El Villarreal, cinquè classificat, no serà un contrincant fàcil, però cal aprofitar la força de Montilivi per complicar les coses als castellonets.
I en bàsquet, després de la dolorosa eliminació de l'Uni Girona a semifinals de la Lliga, parlem de l'ACB. El bàsquet Girona, que porta dues derrotes seguides a casa davant del Madrid i del Tenerife, ara visita la pista del Morabanc Andorra. Dues derrotes previsibles contra primer i segon classificat i que no han alterat el marge dels gironins sobre el descens, que continua sent de 3 triomfs.
Però després de perdre aquests dos partits, toca aconseguir un bon resultat a Andorra. L'objectiu és assolir la permanència el més aviat possible, quan queden 4 partits, aquest d'Andorra, València, Barça i Lleida, i els gironins tenen 3 triomfs de marge sobre el Granada, que és qui marca el descens.
Ja en bona part de la comarca ja plou i tenim avui activada l'alerta per pluges intenses. A gairebé tot Catalunya el Pla Inuncat es manté activat per possibles xàfecs que poden superar els 20 litres en 30 minuts arreu del país i en concret també aquí a casa nostra. El Baix Empordà s'espera que l'episodi fort arribi en les pròximes hores, tot i que déu-n'hi-do la pluja que està caient en alguns punts. Avui alertem també de la possibilitat de tempestes i calamarses locals. Parlem del temps d'aquest cap de setmana, no només d'avui. Inseguretat és la paraula, Isaac Vilà.
Si poguéssim definir aquest cap de setmana amb una paraula, seria insegur, ja que esperem que la pluja torni a ser present aquest cap de setmana tot el Baix Empordà. Fins al migdia d'avui divendres esperem pluja que localment anirà acompanyada de tempesta, llamps i trons matiners. En aquest sentit, tenim un avís activat al Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja aquest divendres al matí. Tot plegat amb temperatura fresca i vent fluix tot el dia. A la tarda podríem tenir alguna ullada de sol. Dissabte potser serà el dia en què no esperem gaire pluja, amb un cel mig ennuvolat. I sempre aquesta possibilitat de pluja més intensa, més abundant a l'interior de la comarca. Diumenge, finalment, la possibilitat de pluja va a més, amb ruixats al matí i al vespre. Sembla que a la tarda podríem tenir una treva amb una mica de vent de garbí. En definitiva, temps fresc de primavera, amb possibilitat de pluja un cop més, més important preferentment a l'interior i no tant a la costa, tret d'avui divendres, quan sí que esperem més precipitació a la costa. En definitiva, porteu el paraigua en mà.
Doncs això, porteu el paraigua en mà. Tornem dilluns, que gaudiu del cap de setmana, tot i la pluja. Hi ha moltes activitats per fer aquest cap de setmana arreu de la comarca, per tant, la pluja no ho impedirà. Això, tornem dilluns al Supermatí, aquest informatiu que hem fet conjuntament, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i també heu pogut sentir per Ràdio Begur i Ràdio Bisbal. Que vagi bé, bon dia, adéu!